Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La Unió Sant Cugatenca reclama que es faci efectiva la creació de la comissió artística que ha de gestionar la programació del Teatre La Unió i la Sala Claver. La proposta de gestió la va donar a conèixer l'Ajuntament el passat mes de juny i consisteix en una gestió municipal a través de la creació d'una comissió artística formada per un membre de la taula de participació de la taula de música i la de dansa, juntament amb membres de cultura de l'Ajuntament i el programador del Teatre Auditori, així com altres membres d'entitats culturals. Dins aquestes últimes hi hauria un representant de la Unió. 4 mesos després d'aquell pregó de Festa Major que va fer esclatar el malestar de les entitats culturals, la plataforma Cultura al Carrer s'ha reunit aquest dilluns amb la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire, per abordar les restriccions en l'ús de l'espai públic i els canvis de criteri aplicats els darrers mesos. El col·lectiu, que agrupa 75 entitats i col·lectius i més de 800 persones a títol individual, valora el contacte com un primer pas necessari, però lamenta que l'Ajuntament arribi tard i continuï mostrant desconeixement sobre la realitat de les entitats. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys com a presumpte autor de 4 delictes de robatori amb violència i intimidació comesos a Sant Cugat i Rubí. El detingut seguia el mateix modus operandi, abordava per l'esquena les víctimes, principalment dones vulnerables i d'edat avançada, els arrencava amb força les cadenes o joies que portaven al coll i fugia corrents del lloc dels fets. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat enceta aquesta tarda una gira de concerts arreu de Catalunya amb una de les obres més emblemàtiques de la història de la música, la Simfonia número 9 de Ludwig van Beethoven. Els 2 primers concerts seran el 16 de novembre al Teatre La Massa de Vilassar de Dalt i el 21 de novembre al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat. El Consell d'Administració del Grup Catalana Occident ha emès una opinió favorable sobre l'oferta pública d'adquisició LOPA voluntària Inoxa sobre la totalitat de les accions de l'asseguradora. En un comunicat, després d'haver-se reunit aquest dilluns, el Consell ha donat el vistiplau al preu de l'oferta, tenint en compte les opinions dels assessors independents Bank of America i KPMG. I la 9a edició de la Milla Solidària de Valldoreix, organitzada per l'EMD, es disputarà el 14 de desembre. L'organització vol arribar als 500 participants i recaptar 2.000 euros per la marató de TV3 contra el càncer. La cursa s'ha presentat aquest dimarts a l'Institut Arnau Cadell, punt de sortida i arribada de la cursa. Les inscripcions es poden formalitzar de manera online fins al 12 de desembre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Cinc de la tarda i 3 minuts. Reprenem amb aquesta segona hora el Connectats de dimarts. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta tarda tenim diversos accidents a la P7. El que ha passat ahir ha estat potser més voluminós, ha passat per la crema d'un camió que ha cremat íntegrament a la P7 a l'Ampolla, en sentit de València. La via, en aquest punt hi ha 2 carrils, només es circula per un, però s'estan fent desviaments per la sortida 308 cap a l'Ampolla i cap a la 297 a l'Ametlla de Mar. I està pendent de ser retirat aquest camió i també s'ha de reparar el cert ja derivat de la crema total d'aquest vehicle. En el cas d'aquesta P7 a Barberà, ha xocat un parell de vehicles a Barberà, en sentit Girona, un carril en aquests moments tallat, però ha derivat de les actuacions. En aquests moments hi ha 12 quilòmetres de lentitud, la cua arriba fins a Sant Cugat i això està afectant directament també el seu lateral, la B30, en aquest mateix tram. A banda, hi ha arran d'un accident greu a la C-17 de la Garriga, en sentit Vic, també està tallada la circulació i desviaments senyalitzats i ja comença la mobilitat a aquestes hores a les vies d'accés de l'àrea metropolitana, però les més afectades són aquestes. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
El nostre convidat d'avui és d'Elda, a la província d'Alacant, però ara està establert a Terrassa. Es va formar com a informàtic, feina que ha aparcat per dedicar-se a El Cartón Peleón, una botiga física i en línia de cartes col·leccionables i jocs de taula. Avui passa pel Connectats, és el José Rico. Molt bona tarda, José.
Bona tarda.
També saludem el Sergi Estapé. Company, bona tarda. No? No tenim el Sergi? Vinga, doncs quan doni senyals de vida el recuperarem, però mentrestant anem aprofitant el temps i parlem amb el José, que tu vas decidir un bon dia a estudiar informàtica. Per quin motiu, José?
Ah, simplement perquè m'agradava i clar, estava pujant la necessitat i clar, aprofitant el... Lola.
Les opcions, no?, que et donava. Però tenies clar a què et volies dedicar amb aquesta formació d'informàtic? Et veies en algun lloc concret?
No, llavors no. Per així dir-ho, el camí va vindre a mi i no jo al camí, però finalment va arribar i clar, va ser un motiu d'haver estudiat informàtica molt bo.
Quines van ser les primeres feines que vas tenir?
Ah, jo vaig fer desenvolupament, programació, i clar, vaig treballar a Alacant fent pàgines web i després per la banca, a consultores.
I ara mateix la informàtica ha passat a un segon pla o no?
Mai està en un segon pla perquè, clar, en aquest moment tot ve a la web. Llavors, encara que tingui la botiga, la botiga també està a l'internet. I mai pots dir que no treballis amb l'informàtica.
Fa 9 anys vas arribar a Barcelona per feina?
Sí, per feina. Treballava pel CaixaBank i em van dir de vindre i clar, aprofitant el moment, vaig vindre.
I vas arribar directament a Barcelona o ja vas aterrar a Terrassa?
No, jo vaig estar en Barcelona per anys, fins que vaig dir que necessitava un poquet més de relax, perquè la ciutat finalment és molt, com dir-ho, estrepitosa, i clar, ja era moment de un poquet de calma.
I com arribes a Terrassa? Per què decideixes establir-te a aquesta ciutat?
Llavors, va ser per qüestió de compra de casa, que en aquest moment és tan difícil. Després de 9 anys van poder començar a buscar una casa per viure i un bon amic em va dir que havia una bona oportunitat aquí a Terrassa i finalment ens van decidir.
Uh-huh. Què és el que et va acabar de convèncer, a part d'aquesta oferta, diríem, no? Aquesta opció que et proposaven com a ciutat? Què és el que et va agradar?
A mi, el meu amic, sempre m'ha venut a Terrassa com una ciutat molt bona per estar. I clar, llavors jo vaig vindre un parell, tres, quatre vegades a Terrassa i vaig veure com era més o menys com la meva ciutat d'Elda, sí, però més gran. Més gran, perquè també estava amb muntanyes i podies caminar i anar per subir la mola i tot allò, i clar, això em va agradar molt.
I estàs adaptat, domines la ciutat, tens els teus espais i els teus racons favorits?
Sí, encara necessitem molt temps per veure tot, però puc dir que m'ha agradat molt. Quan ja he estat mudat i he pogut fer el dia a dia a Terrassa, ha sigut una bona experiència. No canvia.
Mm-hmm. I escolta, José, anem amb el tema de la botiga. El Cartón Peleón.
Sí.
Com comença aquesta història?
La història comença en 2024, que un poquet abans, pues jo estava col·leccionant les cartes Magic, havia tornat a col·leccionar i no sé per què vaig dir l'1 de gener de 2024 vaig dir, ok, com a repte de nou any vaig a registrar una marca.
Mm-hmm.
I clar, i ho vaig fer, vaig registrar la marca i després d'allò ja em vaig oblidar, com passa totes aquestes coses que normalment fas en gener, t'oblides després dels reptes, fins març, que em van enviar un e-mail com que la marca podia o fer a meva, o si no, expiraria i ja hauria de sol·licitar una altra vegada.
Mm.
I clar, ahí em vaig dir, per què no? I vaig registrar-la oficialment en la marca de Cartón Peleón.
I llavors la botiga és botiga online i botiga física també?
Des fa un mes és botiga física, però va començar com botiga online com a suport del meu treball. Llavors jo finalitzava el treball i després feia totes les comandes de cartes a la tarda.
Mira, deixa'm que ara sí que crec que podem saludar el Sergi Estapé. Sergi.
Hola, què tal?
Tu has jugat això de les cartes, o no sé si tens gaire afició o no està dins de... No?
Jo crec que m'ha agafat una mica gran ja.
I jocs de taula, no?
Sí, jocs de taula sí, però tipus Monopoli, aquest Risk, però jo no sé els d'ara, si no sé si sabria jugar.
Ara n'hi ha molts.
Bueno, sí, aquest els meus fills m'han fet jugar l'Uno aquest, com s'ha dit alguna vegada. Sí.
Vinga. Doncs ja estem sí. Estem amb el José Rico,
José.
Que, sí,
mm-hmm.
que ens parlava de la seva trajectòria professional com a informàtic i com va a parar doncs, a la creació d'aquest Cartón Peleón que, mm-hmm. que es troba a Terrassa. En quin carrer?
Estem a Avinguda Josep Tarradellas, número 200.
I això quina zona és, Sergi?
Això és passat al pont de la Renfe, si puges per la Rambla.
Sí.
I és al costat de la plaça Lluís Companys, és el barri que em podrien dir que es diu Can Boada, Lluís Companys, més o menys, és aquest el nom. Perquè com que aquí que hem canviat de nom de barris tantes vegades, al final ja no saps... Uh-huh.
Molt bé, doncs endavant, vinga.
No, jo li volia preguntar al José què tal, com ha anat l'acceptació d'aquesta botiga tan física... Bueno, online ja sé que et anava bé, però física què tal?
Molt bé, molt bé. Hem fet un mes ara mateix i cada dia... Ara mateix estic a la botiga i n'hi ha 4 o 5 persones i més per vindre, per passar la tarda jugant, fent comunitat.
Bé, això és, també t'ho volia preguntar, no? Que no només us dediqueu a la venda d'articles, d'aquestes cartes, d'aquest joc, sinó que també heu fet comunitat, feu altres activitats. Explica'ns una mica tot el que feu.
Sí, nosaltres estem fent esdeveniments d'iniciació per tots els jocs de cartes, ja sigui les Magic o el de Disney, el de Star Wars, perquè ara tots els universos tenen el seu joc de cartes, a més, també el joc de taula. I clar, per allò utilitzem, a part de les xarxes socials, una comunitat de WhatsApp que tot el món pot entrar i parlar entre ells per... Vull jugar a aquest joc i si ho tenim perfecte, si no, la gent pot traure el joc a la botiga i jugar sense problema.
I què tal aquest, no sé si dir segment o sector o aquest camp, aquest món de hi ha molta afició, hi ha molta gent, o és una cosa molt concreta, molt, molt minoritària?
Ara mateix quan ha passat el que és la pandèmia, el tema jocs de taula ha baixat un poquet. La gent abans estava molt no tinc res que fer a casa, vaig a jugar a un joc de taula, però ara ha baixat un poquet, però els jocs de cartes, que per això és tot està sacant el seu lloc, estan pujant molt. Tenim decenes de jugadors ja en Terrassa i nosaltres solament estem un mes obert, però en altres llocs poden ser esdeveniments de 50 o 60 persones, que és el que esperen arribar en un futur.
Parlem de... Deixem, aparquem un moment el tema aquest dels jocs de taula, el tema informàtic. Un altre... No sé si hagués sigut arribar a ser professió, però una de les teves grans aficions també és la música, no?
Sí. La música va ser el primer pas, el primer pas professional que jo volia fer i realment no va poder ser, però sempre està ahí la música. Tinc ara mateix un clarinet a casa que no utilitzo molt, però sempre està ahí i algun dia qui sap si podré entrar a una banda o qualsevol coseta d'aquestes.
Però tu el teu instrument no era aquest, no? El que vas començar?
No, jo vaig fer trajectòria amb l'oboe. Vaig fer 5 anys, 6, de conservatori i clar, quan vaig parar ja van tindre que vendre-ho perquè és un instrument un poquet car i clar, tindre aquests diners ahí parats no era el moment, amb la crisi i tot allò.
Però vull dir, ha quedat clar que podia haver sigut una mica la teva sortida professional, no? A la música,
sí,
i
sí,
que no descartes fer cosetes a, no sé si a professional, però sí que t'agradaria tocar, no sé si tocant el clarinet o l'oboe, suposo que ara el clarinet, però suposo que bueno, que és una de les coses que tens allà apuntades, no?
Això és, si no passa res en un futur, qui sap.
I escolta'm una cosa, ara sí que vull tornar al tema del joc. Teniu hi ha una cosa que es diu Los Mesones, que és un grup de joc. Explica'ns què és això de Los Mesones, va.
Simplement és un grup de gent que que va sortir a Barcelona i d'allí va estar la nostra afició per jugar a jocs de taula va ser va pujar per mesones i no sols com a jocs de taula sinó per també amics, fem nous amics que puc dir que són els millors amics que tinc ara mateix i va així dels jocs de taula.
I això sorgeix en un local o sorgeix en un bar? On va sorgir això, a Barcelona?
Sí, vam fer un grup de WhatsApp també i d'allí anàvem a jugar al bar del Queimada, que és un joc que pots elegir el teu joc de taula i jugar-ho. I és un poquet el que hem traigut a Terrassa. Allò de quedar amb amics i poder jugar sense compromís.
I tu així, no? Entre tu i jo, quin és el joc que t'agrada més, el joc de taula?
Perdó?
No, que quin és el joc de taula més?
A mi, ara mateix, jo vaig canviant segons... però ara mateix, diria que Darwin's Journey és un dels que més m'agrada.
José, com el Sergi no està massa introduït encara en el tema de jocs de taula, li podria recomanar un allò per introduir-se, perquè li agafi el coquet?
Sí, clar. Què et puc dir? Que si és per jugar amb la família, jo podria dir que el que agrada a tot el món és un Supermentes, és el Pelusa. Pelusa s'agrada molt, segur que molt de gent ha jugat. I si vol una coseta més enfocada a aprendre en un altre nivell, hi ha molts jocs de taula que agafin les bases com eren els clàssics, com la brisca i tot allò, i l'adaptin en unes noves regles per ser un poquet més moderns i
ja,
tenir
diferent.
Tots els tipus.
Mm-hmm. Vinga, Sergi, apunta-te al Pelusa.
Sí, jo
que l'associarà ràpidament al futbol, tu, això.
Sí, segur. Però dic que a mi m'agrada molt jugar a la botifarra.
També?
Sí, que m'agrada, sí.
Mira, jo sóc més aficionada al Remigio.
I el mus, també, m'agrada molt el mus.
A mi també, jo he jugat al mus.
Vinga, ara fareu aquí una penya. Escolta, José, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats, explicar-nos una mica la teva trajectòria. Benvingut a Catalunya, benvingut a Terrassa, i quan estiguis amb una banda, si no la vols formar tu, ens ho dius, d'acord?
Perfecte, moltes gràcies per l'invitació.
Gràcies i bona tarda.
Que vagi bé.
Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Que vagi molt bé, adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I ara al Connectats descobrirem l'ofici de correctora, essencial perquè ens arribin llibres i diaris a la mà sense faltes d'ortografia, essencial perquè previsqui la llengua catalana. En parlem amb Natàlia Cerezo, que és correctora de l'Actual. Des de Castellà, saludem Guillem Plans. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui tenim amb nosaltres la Natàlia Cerezo. Ella és escriptora i correctora. I correctora de l'actual, per tant, coneixem molt bé la feina que fa. La seguim de ben a prop. Natàlia, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
L'ofici de correctora és desconegut i a vegades incomprès. És així o no?
Sí, 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 la veritat és que sí. De vegades és... Tothom et diu que sí, que per què existeixes, no?, tenint el corrector del Word, però l'ofici va molt més enllà i bueno, en aquest sentit és bastant desconegut, sí.
Abans segur que et deien per què existeixes si tens el corrector del Word, ara et deuen dir per què existeixes si hi ha la intel·ligència artificial. Anem ja a desmitificar això, aquesta fal·làcia.
Sí, és una fal·làcia totalment, perquè la intel·ligència artificial, no sé en altres idiomes, però en català encara li falta molta teca. Això està bé per mi també, perquè bueno, no pot conèixer igual de bé que una persona com apliquen la gramàtica, certes coses de l'ortografia també. De vegades no sé per què la intel·ligència artificial no aplica la normativa nova de l'Institut d'Estudis Catalans, i bueno, és una eina que és útil, és cert, però que no pot arribar ni de lluny a tenir la feina a fer la mateixa feina que fa un corrector humà o fins i tot que fa un traductor humà.
En els periodistes també ens ho diuen, eh? I evidentment el redactat de la intel·ligència artificial encara li queda moltíssim perquè s'assembli al d'algú que escrigui bé. Quins recursos utilitzes tu?
Crec que ho diu molt la gent que no llegeix, perquè algú que estigui acostumat a llegir veurà de seguida que és un text d'intel·ligència artificial i que no és un text d'intel·ligència artificial, no? Els periodistes també us deu passar que els textos de la intel·ligència se'ls veu d'una hora lluny el que són.
Es veu molt ràpidament, és veritat. Quins recursos o criteris utilitzes per assegurar la correcció ortogràfica i gramatical tu, Natàlia?
Doncs faig servir molts llibres d'estil. L'actual té un llibre d'estil propi que fem servir, de vegades ens l'hem de saltar també perquè és un mitjà molt especial, en el sentit que com que no té una tirada tan llarga com altres, com l'Ara o la Vanguardia o mitjans així supergrossos, s'ha de primirar molt el que fas, no? I sobretot dir a qui s'està dirigint aquest mitjà. Doncs si s'està dirigint als ciutadans d'una vila petita com Castellà, doncs llavors s'ha de tenir en compte això també, a qui s'està dirigint. Llavors, tot això ho dic perquè també els llibres d'estil i les gramàtiques també tenen en compte a qui s'estan dirigint. Per exemple, l'és a dir, que és la de la Corpo, no? la TV3 i tots aquests, es dirigeix sobretot a fonts que són periodístiques, i després doncs hi ha llibres d'estil que potser són més durs o més dirigits en el sentit que potser no accepten coses tant de la llengua oral com sí que fa l'és a dir, i que es dirigeixen més a la llengua escrita, com la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, o un manual d'estil superútil de fa bastants anys que se li diu el manual de mestres, perquè el senyor que el va escriure, entre altres, doncs es deia mestres, i també perquè és un mestre, no? I sobretot són això, és conèixer... No és tant una professió mecànica de com podria ser corregir ortogràficament, sinó també que estàs corregint gramaticalment i quina mena de text i qui el llegirà aquell text, per saber com aplicar bé les correccions.
A més de correcte, ha de ser un text pròxim, no?, pels castellarencs.
Sí.
Suposo que un dels reptes que tens a cada edició és el termini. Sense el teu pas, la roda no acaba de girar del tot i és una mica de pressió, no?
Sí, sí. Amb l'actual està molt bé perquè és un dia a la setmana només i és fàcil. Vas allà i ja saps les pàgines que tindrà i que et pots esperar. Però amb altres treballs, per dir-ho d'alguna manera, o encàrrecs, és molt més difícil, no? Per exemple, M'ha passat diverses vegades que m'han passat un llibre en galerades, que és quan ja està maquetat el PDF i et diuen no, és que l'hem de tenir en una setmana. Normalment et dona una setmana per corregir unes 300 pàgines o una cosa així. I et trobes doncs, que allò doncs, està molt malament i que necessita una correcció més a fons i s'ha de parar tot i fins i tot de vegades s'ha hagut de parar el moment en què el llibre va impremta perquè estava més malament del que semblava.
Hi ha grans noms d'escriptors que surten a Sant Jordi i recullen premis que envien textos als correctors plens de galerades?
Totes les editorials que siguin mitjanament decents han de tenir un corrector i han de tenir com a mínim dues sessions de correcció, per dir-ho així, la de l'original i la de les galerades, mínim. L'ideal és que passi per tres. Si pot ser dos correctors i un editor de taula que s'ho miri, no només per les errades que puguin fer, perquè tots som humans i a tots se'ns escapen coses, per això també és molt més aconsellable que els correctors siguin diferents, per exemple, sinó també perquè cada editorial té uns criteris de majúscules, de gramàtica fins i tot, i voldran aplicar-los als seus llibres, independentment del que digui l'autor.
Pateixes de formació professional i quan vas a un restaurant llegeixes una carta o passa l'autobús i porta publicitat amb alguna falta d'ortografia, et fa mal als ulls?
Sí, sí, evidentment, sí, sí, sí. A més, en aquest país la gent escriu bastant malament, la veritat.
T'ho deus trobar per tot arreu, no?
Sí, 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 o jo què sé, fa temps, em sembla que va ser el Kentucky que va traduir estar rico per estar ric.
Sí.
Però, tio, o sigui, però això ho hauríeu d'haver passat a una persona normal, no dic ja ni a un corrector, ni a un traductor, ni res, a una persona normal, i us dirà que el pollastre no està ric, el pollastre està bo, a no ser que el pollastre sigui milionari.
N'hi ha moltíssims d'aquests que em sembla que ells sí que han fet servir el traductor del Word o el més simple. Quins textos t'agrada corregir i quins no?
A mi m'agrada corregir sobretot novel·les clàssics d'autors morts perquè són els que menys problemes porten, sincerament, i són els millors. Quan, per exemple, faig traduccions per Barcino, per l'editorial Barcino, i he dit correccions, oi? Perquè faig correccions, no faig traduccions perquè ells fan editen llibres catalans. I són els millors, arriben molt nets i són molt, molt bons. I quan són textos moderns, més amb autors ja es barreja l'ego moltes vegades. Especialment als senyors els costa entendre que els llibres han de passar una correcció. Això també passa molt en articles d'opinió. I bueno, has d'arribar a un punt mitjà de dir, bueno, pues, si aquella persona vol quedar així davant de la resta, doncs ell sabrà. Jo he dit el que s'ha de fer normativament i avall. Arriba un moment que dius, bueno, es barreja molt perquè són, clar, els textos tant d'opinió com de novel·les així més actuals, diguem, especialment si és una primera novel·la o el que sigui, doncs són textos molt sensibles i també és normal que la gent doncs no vulgui que li toquis res encara que estigui malament.
Segur que et trobes situacions en què el que surt publicat després que tu ho hagis arreglat té poc a veure amb el que t'ha arribat a les mans, no?
Sí, 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 d'aquests també n'he tingut. Sí, 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 de vegades arriben molt malament i ja de l'editorial mateix et diuen pots fer una reescriptura. Llavors, evidentment, això té una tarifa diferent perquè ja no és una correcció, sinó que és una reescriptura i es pot fer també, sí, sí.
I tant. A tu què et va portar a dedicar-te a la correcció? Tu ets escriptora.
Sí, jo volia dedicar-me a alguna cosa que tingués mitjanament a veure amb escriure per tenir jo els meus... per tenir la llengua esmolada, diguem, per, per tenir un ús de la llengua que fos el més habitual possible i no perdre jo pistonada. I havia estudiat primer traducció, després vaig estudiar el postgrau d'assessorament lingüístic, i que és el nivell màxim de català que et pots treure avui dia. I a partir d'aquí doncs em van començar a sortir cosetes, vaig veure que m'agradava i res, vaig continuar per aquest camí i aquí estic, fa 8 anys ja.
Déu-n'hi-do. Segur que hi ha algun text que, o algun autor o autora que t'ha inspirat, no?, a l'hora d'escriure, o li has agafat referències o algunes paraules, et deuen cridar l'atenció i et deuen agradar.
Em passa més amb la lectura, clar, quan estàs corregint, això no ho vaig tenir en compte a l'hora de fer el postgrau, quan estàs corregint estàs en un altre moment mental.
És un xip diferent.
Sí, no estàs tan pendent del que es diu com del com es diu, no?, i de si es pot dir així o no.
I tant. Doncs, Natàlia, ha sigut un plaer xerrar amb tu i descobrir aquest meravellós ofici que, encara que estigui desconegut i una mica incomprès de cara a la societat, és molt necessari perquè ens arribin a les mans coses ben fetes. Moltíssimes gràcies.
Sí, i moltes gràcies a vosaltres.
Molt bona tarda, i molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, bona tarda.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Hola, jo sóc en Pau Fàbrega i la meva recomanació musical és 6 de febrero de l'Aitana, que estem tots enganxadíssims i amb moltes ganes de seguir escoltant aquests propers mesos.
Porque todavía te quiero, yo te quiero. Maldito, me olvidaste de primero. Tú que me prometiste un entero. Ahora devuélveme mis 6 de febrero. Porque vivo bailando para no llorar más. Te veo en todas partes, todavía no te ves. Y hago para olvidarte sin poder devolver el tiempo. Descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats.
xarxa per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
La pretenca Núria Inés Tintafina ha guanyat el Premi Junceda a la categoria Espais Específics. Es tracta d'uns guardons creats l'any 2003 per l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya que premien totes les àrees de la il·lustració. Avui volem conèixer com ha rebut Tintafina aquest reconeixement i per això marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu d'aquests premis és donar a conèixer aquesta disciplina en totes les seves àrees d'aplicació. En aquesta 23a edició s'han entregat una setzena de premis en les diferents categories i nosaltres avui ens volem centrar en espais específics on ha estat reconeguda la pretenca Núria Inés Tintafina. Núria, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Primer de tot, et volia preguntar com has rebut aquest reconeixement. Es van crear aquests Premis Junceda el 2003 i, de fet, són el guardó més destacat en l'àmbit de la il·lustració, no només a Catalunya, sinó també a tota la resta de l'Estat.
Uala, això no ho sabia. Que increïble. Ara sí. Estic més contenta, encara.
Clar, és de valorar, no?, aquest sí. Reconeixement a la teva feina i, sobretot, tenint això en compte. Com ho has rebut, tu?
Doncs, pues, amb molta alegria... Perquè bé, de fet els Junceda ja ho expliquen i el sector de la il·lustració doncs fins que ja ets un il·lustrador com molt establert pues, és un sector a vegades complicat i jo a part, o sigui, més enllà d'això tinc una trajectòria una mica amb una cullera a cada salsa, o sigui, jo vaig estudiar en Belles Arts i vaig fer un màster també en Belles Arts, o sigui, soc artista visual perquè així puc englobar més coses, vull dir, jo treballo fent els meus processos, els meus projectes, el que passa és que m'apassiona el còmic, la il·lustració i jo tiro d'aquestes eines i aleshores doncs que em reconeguin els companys il·lustradors, doncs, em fa moltíssima il·lusió perquè és com... Bueno, també aquesta cosa com de poder trencar una mica la línia, no?, de les disciplines de l'art com a coses estanques, no?, i que a vegades els artistes visuals tirem de la il·lustració. A vegades són els il·lustradors que doncs de cop construeixen coses més semblants a instal·lacions, o sigui que estic supercontenta que això, no?, que els companys de la il·lustració pues, pensessin que era un projecte guapo.
En el teu cas has estat reconeguda per l'adequació de l'espai i la interacció amb el públic en el que és un conjunt integrat. Com podem explicar la teva obra per la gent que no l'està veient ara mateix, tot i que la pot anar a visitar, però que ens està escoltant? Com podem explicar què és?
Doncs igual m'enrotllo una mica, però per explicar-te això t'explico com em van encarregar aquest projecte. I aquest projecte sorgeix de l'equip de mediació de la Minipanera, que són la gent que treballa amb la infància del Centre d'Art La Panera de Lleida, i em van demanar que em pensés alguna cosa pues, perquè pogués ser interactiva, que pogués generar algun tipus de sessions de mediació amb els infants durant l'estiu a Lleida, i que si estava en relació amb alguna de les exposicions doncs, que hi havia a la Panera en aquell moment, doncs encara millor, no? I una mica buscant del que hi havia, que era, doncs, la veritat, bastant guai tot, em va picar molt així la curiositat un projecte que hi havia just al darrere d'on estava el mural, que es diu Roseta, una memòria en resistència, i és de la Neus Solà i la Marta Cardellach. I era un projecte com de fotografia, d'investigació, de les dones tramantinaires de Lleida. I aleshores, d'aquí va ser començar a pensar en fer una mica un recull com de la memòria de la gent màgica de Lleida, de memòria de la cultura popular així més animista, de poder baixar una mica a que fos una mica divertit parlar de tramantinaires, de tota aquesta memòria, pues això, antiga i ancestral de Lleida. I aleshores, pues, a partir del títol, que és un títol super llarg, bàsicament per picar-los una mica la pera als infants que passessin per allà, que com fos tot molt complicat, pues vaig pensar que estaria guai fer un congrés de tramantinaires i pues, així va quedar el 755è Gran Aplec, Congrés i Rave de Bruixes, Endevinaires, Tramantinaires i Màgiques Persones de les Terres de Lleida. És un títol llarg.
Sí. Com és tot el procés de creació des de que reps aquest encàrrec i dius vull fer aquest tema concret fins que veiem el resultat final? Quant de temps vas trigar? Com va ser tot el procés per decidir quins personatges incloure? Imagino també una part de documentació, no? Per conèixer precisament tota aquesta història. Com funciona?
Doncs això molt guai també per la part de la gent de la Panera, perquè em van avisar molt de temps. Aquest mural havia d'estar instal·lat al juny, o sigui, a finals de juny, perquè estigués allà tot l'estiu i setembre, i jo ho sabia des de l'anterior setembre. O sigui que vaig tenir molt de temps per a poc anar llegint coses. I a mi, a part, m'apassiona moltíssim el folklore i la cultura popular. Que a vegades sona una mica caspós, però hi ha una part de punkisme i animisme i tradició com molt bonica de relació amb la natura, amb el folklore, que a mi em flipa molt. I a més té molta relació amb la il·lustració, perquè les auques i l'inici de les estampes, que és el que ara després ha sigut la il·lustració, doncs ve molt d'aquesta cultura popular. Llavors, doncs, em flipa el Joan Amades, els costumaris, i vaig començar a llegir això, doncs, històries de bruixes, començant a buscar històries. Hi ha un senyor que es diu Cels Gomis, que era un anarquista que va començar a recollir història oral de Lleida, que té moltíssimes històries guardades, i d'aquí vaig arribar que hi ha un museu de la bruixeria a les Valls d'Àneu i que tenen també com un recull de memòria oral, i vaig estar com escoltant coses ja per curiositat. O sigui, tot això no està al mural, sinó perquè em flipava, és molt interessant. A llegir processos de la Inquisició són bastant guais, els de Zugarramurdi, o sigui, que són com així com molt famoses aquestes coses. Sí. Doncs hi ha molta documentació i és molt divertit, perquè bueno, divertit, és molt trist, però és molt divertit alhora, perquè és un procés judicial amb un pèrit que va acabar, pues, intentant tirar per terra tot el procés de Zugarramurdi, que va ser molt dur contra la bruixeria i tal. I llavors, pensant com donar-li un gir divertit a això, no? perquè els infants poguessin també, pues, rascar per la seva banda, vaig pensar que seria divertit que fos un mural participatiu que tingués molts forats, perquè clar, el primer de tot és que jo sóc del Prat, no sóc de Lleida. I jo, les quatre coses que vaig anar recollint, pues, van ser això de curiositats, però pues, per poder donar lloc a que potser hi hagués algun iaio, alguna iaia, algun infant que sapigués més coses que jo, que és segur, doncs el mural està ple de forats. Està ple de forats perquè els infants els puguin anar completant, i anava a l'hora en relació amb unes bases com de còmic perquè els infants poguessin completar amb històries màgiques. També tenint en compte que, tot i que a mi em flipi el folklore, estem en una societat moderna i la cultura popular a vegades també ens ve d'altres bandes, no? I ara ja està tot així barrejat. Llavors, poder recollir totes aquestes coses a partir de les imatges que es veien al mural i del que hi havia a la sala, que eren aquests papers per omplir.
Que guai. Nosaltres sempre seguim de prop els teus projectes. No és la primera vegada que passes pels micròfons del Prat Ràdio, segur que no és l'última. Què ens pots explicar, Tinta Fina, en què està treballant ara mateix? No sé si hi ha algun projecte en marxa que es pugui dir.
Doncs ara la veritat és que no. Perquè, bueno, jo també treballo aquí a l'Escola d'Arts del Prat, i ara just aquest curs he passat a portar també una mica la direcció pedagògica, i ara de moment estic intentant com entomar això, i llavors quan ho tingui ja una mica més com apamat, tiraré cap a nous projectes. O sigui, la idea és seguir fent coses, i si pot ser, pues, seguir amb aquest esperit de barrejar còmic, il·lustració, entorns que puguin ser una mica participatius, no? Que tant hi pugui estar la meva veu com la de la gent que entra, pues, ja és la meva línia. O sigui, com treballar això amb la... amb com la il·lustració del còmic ens pot ajudar a saber com viu l'altra gent.
Parlàvem a l'inici d'aquesta entrevista d'aquests premis Junceda, de com ajuden, no, a visibilitzar moltes obres de diferents artistes, i et volia preguntar com valores tu ara mateix la situació del sector de la il·lustració. És un món molt complicat, ho deies abans, de fer-te un lloc, no, de donar visibilitat a la feina. Com creus que es troba ara mateix? Anem cap amunt, diguéssim, en aquest sentit?
Home, jo espero que sí. En quant a gent que s'hi dedica, hi ha gent fent coses superinteressants, i pues que només en el Prat hi ha moltíssima gent fent temes amb la il·lustració. No sé, jo ara penso a la Conchita Herrero, a la Sarai Las Heras, gent que ara encara està... O sigui, això, no? Com treballo a l'escola, veig, hi ha molta gent que està estudiant il·lustració o àmbits que estan en relació a aquesta part com més de la creativitat. Ara mateix en el món de la il·lustració hi ha així com molt tema amb la IA, amb la intel·ligència artificial, perquè és veritat que, no, que aquestes coses més mecàniques, pues, igual ens encaminem cap a una societat on això ho farà un ordinador. Ara, hi ha una part que a la que mai ens guanyarà una intel·ligència artificial, que és a la empatia i a la intel·ligència relacional i emocional. O sigui, això no ho podrà fer una màquina. I és una de les coses que més tenen els il·lustradors i il·lustradores, que és com baixar a una narració visual, una història, una narració, una informació, no? O sigui, com fer aquesta mediació entre la informació i la imatge que fa que tu l'entenguis millor, es necessita una persona. O sigui, jo confio molt en que realment no anul·larà els il·lustradors, la intel·ligència artificial. Ara, com a treball i tal, diria que és un sector que pateix el mateix que pateixen els autònoms. que ojalà l'estatut de l'artista estigui pues, apanyat aviat, perquè tenim unes realitats específiques que, pues, que no la té, no la sé, no la té un autònom que es dedica a fer, jo que sé, cadires, no? O sigui, tenen altres problemàtiques, però nosaltres en tenim algunes de concretes, i això estaria guai. En aquest sentit, una de les coses que és també com molt interessant, i que jo he començat ara a fer de gran, perquè és quan ja, pues, m'he instal·lat millor, és vincular-se a entitats de professionals. O sigui, siguin la PIC, l'Associació de Pintors i Il·lustradors de Catalunya, o la PAC, que és la Plataforma d'Artistes de Catalunya. Jo estic a la PAC, però que estan en relació a la PIC i la PAC. Noms així que semblen personatges. Però clar, la veritat és que quan comences a veure que el que a tu trenca el cap els està trencant el cap a molta més gent de fa molt més temps, doncs, bueno, ni que sigui per estar més acompanyat i més informat, està guai.
Doncs ens quedem sense temps. Núria, moltíssimes gràcies, sobretot enhorabona per aquest reconeixement, i esperem que vagi molt bé tant els projectes artístics com també en aquesta nova vessant que has començat fa poquet. Gràcies per venir fins aquí.
A vosaltres.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Fugint quan t'acuses, les teues paraules són van. Quan no quede res, tampoc hi haurà excuses. Tornen les hòsties com un boomerang. Ara és la neta la pedra. Ara fa un fred tropical. Sant fe de pau i de guerra. Totes les contradiccions i les cançons, ventiladors que es guiten merda.
Amb la música de Zoo tanquem aquest Connectats amb molt, molt accent valencià. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Acabeu d'aprofitar la jornada. Adéu-siau.
Com armes dignes i plenes que obrigues cor i cartera. Volen metàfores i actes, drama i teatre. Volen titella i trinxera. Volen que passes l'examen que ells posen. Volen ser jutges i autoritat. Volen que dones la pasta que guanyes. Diguem-ho clar, volen manar. Deixa que traga l'aigua a subhasta. Ja prou d'escriure i pensar a la carta. Deixa que diga el que pensa el dimoni dormit. Deixa que em lleve el vestit. Somiar en feres dormides, frases domades, líriques subordinades, plats ben calents, postres gelats. Volien...
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Pastora Soler celebra 30 anys de carrera amb un concert molt especial al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después.
Dissabte 22 de novembre a les 8 del vespre, l'artista sevillana repassarà moments clau de la seva trajectòria, grans èxits i cançons icòniques.
No t'ho perdis. Entrades a tesantcugat.cat.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.